Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Mossos i Ferrocarrils de la Generalitat continuen investigant les causes del xoc ahir tarda entre un tren de mercaderies i un de passatgers de la línia Llobregat-Anoia a Sant Boi, que va causar la mort d'un dels maquinistes i ferides a 83 persones. Bona tarda, soc Carlos Osada, i de tots els ferits en el sinistre, només 3 continuen encara ingressats en diferents centres hospitalaris, però en cap cas estem per la seva vida. A l'espera de conèixer el resultat de les investigacions, les estacions dels Ferrocarrils de la Generalitat a Sant Boi han estat aquest matí un formiguer de passatgers per agafar els autobusos del dispositiu especial que s'ha establert per carretera. La companyia ha establert un servei alternatiu per connectar les estacions de Sant Boi i Molinou, ja que aquest tram continua tallat per les tasques de retirada dels dos trens sinistrats. Avui, doncs, la rutina de molts passatgers s'ha vist alterada, com ha pogut comprovar aquest mateix matí la Yolanda Canales. Bona tarda.
Molt bona tarda. Doncs hi havia molta confusió. Nosaltres hem fet també aquest trajecte i d'entrada s'ha de dir que s'havia reforçat el nombre d'informadors a l'estació de Plaça Espanya i allà ja es donaven les primeres indicacions. És a dir, els trens paraven a totes les estacions, però només arribaven fins a Sant Boi. Un cop allà, els usuaris havien de sortir de l'estació, pujar una mica, i altres informadors de Ferrocarrils de la Generalitat indicaven als passatgers els autobusos que havien d'agafar per arribar fins a Molinou i un cop allà reemprendre el viatge amb tren. A primera hora del matí, els autobusos anaven més plens, s'havien de fer més viatges. A mig matí ja la situació estava més tranquil·la i quan arribava un tren des de Barcelona, un autobús podia absorbir tots els usuaris. En tot cas, aquesta situació ha provocat aquest matí alguns maldecaps.
Un caos, más supuesto, sí, porque esa mañana he salido a la misma hora y he llegado al trabajo una hora y pico más tarde.
Sí, bueno, yo he venido a la misma hora que suelo coger el tren y he llegado aquí, me han dicho el autobús, que llega a Molinou y luego ya tengo que ir más para adelante.
Maldecaps entre els usuaris habituals, però també entre els turistes que agafen Ferrocarrils de la Generalitat per anar a Montserrat. Ens hem trobat, per exemple, amb una parella d'alemanys que a Sant Boi no han baixat del tren, no sabien de fet que ho havien de fer, i s'han sorprès perquè novament tornaven cap a Barcelona. En tot cas, tots confien en que es pugui restablir el servei el més aviat possible. A la zona s'hi han instal·lat, a la zona de l'accident, s'hi han instal·lat dues grues per poder retirar els dos trens implicats en la col·lisió i netejar les vies perquè es torni a recuperar la normalitat al servei.
Gràcies, Yolanda. Des del SEMAF, el sindicat de maquinistes volen esperar els resultats de les investigacions que hauran de determinar les causes exactes del sinistre. A dia d'avui només es pot confirmar que els dos trens anaven a velocitat lenta, ja que en el tram s'hi estan fent obres de manteniment. Per tant, queda descartat un excés de velocitat i estaríem en el supòsit d'un element extern com a possible causa de l'accident. Sergi Tor ha parlat aquest matí amb el SEMAF Catalunya, que reclamen els maquinistes a voltes amb la mort del seu company maquinista.
Sí, el sindicat de maquinistes i ajudants a ferroviaris SEMAF exigeix a la Generalitat una investigació clara i exhaustiva per esbrinar què és el que va passar. La pregunta és clara. Com el tercer vagó del tren de mercaderies descarrila i col·lideix amb el tren de passatgers que circulava en sentit contrari? Hi ha una evidència que hi ha un factor de fatalitat. Ja és difícil el descarrilament d'un vagó i aquest va coincidir amb temps i espai amb la cabina de l'altre tren a l'estació de Sant Boi. El portaveu del sindicat, Diego Martín, demana a Cope Catalunya i Andorra aquesta total i clara investigació. Afirma que, tot i que hi havia una limitació de velocitat addicional a l'estació de Sant Boi, el descarrilament d'un vagó és per un agent extern al propi tren que s'ha de descobrir.
Normal és que el tren de mercancies circulase a la velocidad correcta, lo que pasa que cuando no descarrila la cabeza, sino que descarrila parte del tren, lo normal es que haya algún tipo de agente externo que provoque que ese vagón salga de la vía. No es normalmente que haya sido ningún tipo de agente propio del tren.
En els últims 3 anys i mig, a Catalunya registra 3 accidents mortals de tren. Al febrer del 2019, una maquinista de 26 anys va morir a causa d'una col·lisió amb dos trens en mala xarxa de Rodalies entre Manresa i Sant Vicenç de Castellet a la R4. Uns mesos abans, a la mateixa línia, el descarrilament d'un tren a Vaquerisses també va deixar una persona morta.
Gràcies, Sergi. Com sempre, aquesta hora, 6 minuts, 2 quarts de 3, temps per l'àrea de serveis. Moisés pues Camunyes, i la previsió del temps. Bona tarda, Moisés.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores que segueixin predominant els cels poc ennuvolats o clars, amb intervals de núvols alts al final del dia. També s'esperen intervals de núvols d'evolució diurna a zones de muntanya, sense descartar algun ruixat aïllat al Pirineu i ocasionalment acompanyat de tempesta. Si parlem de les temperatures diurnes, avui són més altes a zones de l'interior, amb valors allà inusualment alts per a l'època de l'any, amb unes màximes que arribaran als 35 graus a Lleida, als 31 a Girona, als 26 a Tarragona i als 25 a Barcelona. I si ens referim al vent, serà fluix i predominarà la component sud. Si parlem ara de demà dimecres, esperem a Catalunya cels poc ennuvolats amb intervals de núvols alts i s'esperen núvols d'evolució diurna a partir del migdia a l'interior del Terç Nord i no es descarten ruixats dispersos i ocasionalment amb tempesta al Pirineu i al Prepirineu, preferentment al sector oriental. Si parlem de les temperatures màximes, demà seran de 36 graus a Lleida, de 34 a Girona i de 27 a Tarragona i a Barcelona. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Ha estat un matí complicat a la xarxa viària, sobretot a la ciutat de Barcelona. Sapiguem com estan les carreteres hores d'ara. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. En aquests moments tenim alguns punts en retenció, com és el cas, per exemple, de la C32 a l'inici, a l'altura d'Esplugues, en aquest cas en direcció Besòs, a causa d'un accident a la Ronda de Dalt, i aturat des d'aquí en aquest punt. En aquest accident, de fet, a la Ronda de Dalt, volem dir, hi ha aturades de lentitud, amb alguna aturada sobretot entre Diagonal i Vallcarca, tot i que de forma intensa en aquesta direcció en sentit Besòs. Pel que fa incidències, ara com ara, més que res destacar dues vies, dos punts. A l'eix transversal hi ha un carrer tallat per neteja de la via, Sant Sadurní d'Osor Mort, on hi ha hagut un accident aquesta nit en sentit Vic. I d'altra banda, l'autopista AP7, que queda un carrer tallat a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant després d'un accident malament mortal amb un camió implicat aquesta matinada en aquest punt, a l'AP7, a Vandellòs i en sentit nord. A la resta de vies, un cert augment d'intensitat de trànsit, però de moment sense més cues importants. És tot, bona tarda.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
El problema crònic de l'habitatge a Barcelona. El darrer informe de Càritas de desembre de 2018, La llar és la clau, constata com el 36% de la població de la diòcesi de Barcelona es troba afectada per l'exclusió residencial per manca d'un habitatge digne i adequat. Lluny de ser una problemàtica limitada als nostres dies, la vulneració d'aquest dret elemental ha estat una constant històrica i Càritas, en els seus 75 anys, ha dedicat bona part dels seus esforços a tractar de portar solucions per resoldre les necessitats de les persones afectades i dels nombrosos problemes socials que se'n deriven. Un repàs per la documentació de l'arxiu ens permet conèixer algunes de les actuacions que es van emprendre des dels primers anys.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Parlem ja d'esports amb el José Luis Gil, com cada dia. Bona tarda, José Luis.
Què tal, Carlos? Bona tarda.
Aviam, què esteu preparant avui? Esportscope, com sempre, a les 3 i 5 de la tarda.
Moltes coses, moltes coses. Avui una miscel·lània. Futbol masculí, futbol femení, bàsquet... Diversos fronts que abordarem avui des de les 3 i 5 de la tarda a Esportscope. A fronts que comencen, per exemple, per l'última hora del Futbol Club Barcelona. Per on passen aquests apunts d'actualitat dels de Xavi Hernández i del club Elena Condis?
Un nom propi del que de ben segur parlarem durant les properes setmanes, Robert Lewandowski. Ja ho hem explicat, l'acord entre el jugador i el Barça està tancat, però el Bayern, les veus que ens arriben des d'Alemanya és que no el volen deixar sortir perquè el president del club bavarès, ha tornat a estar contundent. Lewandowski complirà el seu contracte. Té un any més de contracte i diuen des d'Alemanya que no sortirà, que es quedarà allà. Un altre nom propi que també serà notícia, Ousmane Dembélé, és a Marrakeix, Xavi els ha donat festa fins divendres, i de moment em diuen des de les dues parts, des de l'entorn de Dembélé i des del Barça, que no hi ha fixada una tercera reunió presencial després de les dues que van mantenir el mes d'abril. El club es manté pessimista i li han dit que necessiten temps per plantejar una oferta perquè ara mateix no hi ha fair play ni hi ha diners per res a la caixa. Mentrestant, Dembélé va rebent propostes més elevades d'altres clubs. L'últim que informen des d'Alemanya és el Bayern, s'hauria interessat en l'extrem francès. A la ciutat esportiva només hi han anat els lesionats a fer recuperació: Piqué, Eric García, de Sergio Roberto, Pedri, Nico.
Un acte a Barcelona va rememorar ahir els 30 anys de la mítica final de Wembley. Aprofitem per parlar uns minuts a Esportscope amb Juan Carlos Rodríguez, un dels membres d'aquell mític Dream Team sota les ordres de Johan Cruyff. A l'Espanyol, el nom del dia és el de Diego Moreno. L'ha escollit en principi per dirigir... Diego Moreno no, Diego Martínez. Diego Martínez. El el Word, que fa a vegades entremaliadures. Diego Martínez, l'ha escollit per dirigir l'equip blanquiblau des de la banqueta. Última hora del tema, Quique Iglesias.
L'Espanyol, bona tarda, està molt tranquil en el tema de Diego Martínez. Podríem fins i tot concloure que tenen una mena, Gil, de preacord amb l'entrenador que va ser el tècnic del Granada de manera molt exitosa durant 3 temporades. El problema és que hi ha rumors de que Lopetegui i Monchi no acabaran del tot bé i que Diego Martínez, evidentment, estaria, entre cometes, fent bullir l'olla a l'espera de què passi amb la banqueta del Sevilla. El Sevilla jugarà Champions la propera temporada. Diego Martínez va treballar pel Sevilla fa unes temporades, així que l'Espanyol, si el Sevilla fa fora Lopetegui, no tindria massa cosa a fer. En teoria, això s'hauria de decidir en els propers dies.
L'última hora de l'equip de Jonathan Giraldez, el Barça femení de cara a la final de dissabte contra l'Olympique Lyonnais, també ens abordarà uns minuts de l'edició d'avui d'Esports Copé, mentre que en bàsquet l'Eurolliga va agafant protagonisme. Aquesta final a 4 a Belgrad, amb el Barça de Sarunas Jasikevičius escalfant motors. Última hora de la secció blaugrana de la Cistella, Alberto Díez.
El Barça ha realitzat l'últim entrenament al Palau abans de viatjar aquesta tarda cap a Belgrat. Entrenament amb bones sensacions, no hi ha entrebancs ni ensurts d'última hora i tots els 14 de la primera plantilla estan disponibles per la final a 4, especialment els jugadors que arrossegaven problemes físics com Kuric o Exum. Ja ha confirmat Jasikevičius, l'entrenador, que Higuin jugarà i demà començarà també el degoteig de seguidors del Barça Belgrat. S'esperen uns 2.000.
Aprofitant aquesta cita, protagonista avui als micròfons d'Esports Copé, un dels membres il·lustres d'aquest vestidor del Barça de bàsquet, Nico Laprovittola. Un apunt també de tennis. Declaracions de Paula Badosa, la prèvia del Roland Garros. Confessa la tenista empordanesa que no arriba a la cita de París com a ella li agradaria. I les preguntes del dia, com estan? Al nostre compte de Twitter, @esportscope. Dissabte, final de la Lliga de Campions femenina. Dissabte, teòrica final amb el Barça de l'Eurolliga de bàsquet. On hauria d'estar el president Joan Laporta dissabte si el bàsquet es classifica per aquesta final de l'Eurolliga? Doncs amb el bàsquet, creu el 59,1% de copenautes, amb l'equip femení de futbol pensa el 40,9%. En blanc i blau, qui us agrada més per la banqueta? Donem 3 opcions. Diego Martínez, Luis García, Javi Gracia. Opció més votada, evidentment, Diego Martínez, 69,1%, Luis García, 24,2%, Javi Gracia, 6,8%.
Molt bé, José Luis, veurem què fa la porta, eh? On don de la ubicuidad no tiene este hombre.
El full, ningú, eh? el full de ruta és futbol.
Futbol, no?
El full de ruta és futbol. Dijous va a Belgrat, veu la semi del Barça davant del Madrid. Divendres, a Turín, sopar amb Ceferín. Atenció a aquest sopar, Ceferín, la porta, finançament, CBC,
etc,
Superliga, etc, que diria vostè, i dissabte, final de la Lliga de Campions femenina entre el Barça i l'Olímpic de Lyon.
Doncs es va amb dubtes a les 3 de la tarda i 5 minuts. Gràcies, Gil, que vagi bé, bon programa.
Fins demà, Carlos, adéu.
I nosaltres, aquest dimarts, doncs ho recordem, que l'onada de calor que afecta Catalunya des d'ahir dilluns, una ona de calor insòlita en aquesta època de l'any, doncs està agafant més i més força. De cara als pròxims dies, ja cal que ens preparem perquè en alguns punts de Catalunya, de la Catalunya interior sobretot, ens fregirem amb màximes que superaran els 35 o 36 graus. Això a l'interior. A la costa, aquesta setmana, arribaran les primeres nits d'insomni per culpa d'aquesta onada, amb màximes de 10 graus superiors a les habituals per aquesta època de l'any. Un altre element que farà difícil dormir serà l'aixafogó. Ricard Rovirosa, com s'ho fa la gent aquests dies per intentar esquivar els efectes d'aquesta calorada? Bona tarda.
Bona tarda, Carlos. Davant la forta onada de calor, la gent ja està implementant tot tipus de mesures per tal d'evitar-la. Per l'Anna, per exemple, és primordial evitar les hores puntes i hidratar-se constantment.
Intento sempre seguir una mica les recomanacions que ens donen. No vestim roba negra, evitar les hores que fa més calor o més sol, les hores del migdia, i quasi sempre això sí que porto una ampolla d'aigua a la bossa, almenys si no és per hidratar-me, almenys si tinc molta calor, doncs mira, me la fico una mica a les mans i me la passo una mica per la cara o pel coll.
Per a altres persones l'insomni és un problema generat pels dies de molta calor. Davant d'això és imprescindible obrir finestres, treure el nòrdic o fins i tot començar a engegar l'aire condicionat. Ens ho explica el Joan.
La veritat és que fa massa calor, al matí és inaguantable, però per la nit també, vull dir, he tret l'edredon ja a l'aire a tope, l'aire condicionat a tope al cotxe, anar sempre caminant per l'ombra, que sembla que no, però és efectiu, perquè realment és que és inaguantable.
El Toni també recalca que per aquests dies no hi ha res millor que refrescar-se.
I també tens la sort de que que en el gimnàs en el calaig té piscina i mira, refrescar-te una mica sempre va bé.
Com hem pogut sentir, la gent ja està començant a notar els efectes de l'increment exponencial de les temperatures i s'estan preparant per suportar un augment que arribarà fins a màximes de 35 o 36 graus.
I tot i l'onada de calor, els professors han tornat a sortir avui al carrer en contra de la política educativa del conseller González Cambra. I han fet una aturada parcial de 8 a 10 del matí i a Barcelona han tallat el trànsit a la Gran Via i també a les dues rondes. A Girona han fet una protesta, podríem dir, més original. Els professors de l'Institut Sobrequés han tret les classes al carrer. Seguint totes les mobilitzacions d'aquest matí, la Lídia Muñoz. Bona tarda, Lídia.
Hola, bona tarda, Carlos. Doncs sí, ha estat un matí de protestes a Barcelona, com podem escoltar. Diversos docents han impedit la circulació de vehicles a la Gran Via i a les rondes Litoral i de Dalt. En el cas de la Gran Via, la Guàrdia Urbana ha hagut de desviar els cotxes perquè la manifestació ha afectat els dos sentits de la marxa. I a la Ronda de Dalt, el tall s'ha fet en sentit Llobregat, a l'altura d'Horta, i a la Litoral, a l'altura de Sant Martí. Aquestes protestes s'han seguit també a altres punts de Catalunya, a Girona, per exemple, on, com bé has dit, una veintena de docents de l'INS Santiago Sobrequés han tallat el carrer de l'escola i han muntat una aula simulant una classe de català i una d'educació física. El professor del centre, Joan Boada, aclara que l'aturada és per reivindicar una millora en l'ensenyament públic.
Vol dir rebaixar les ràtios actuals, vol dir invertir diner públic a l'ensenyament públic, vol dir escoltar els sindicats, vol dir escoltar el professorat, vol dir fer les coses amb un sentit exclusiu de millora d'aquest ensenyament i de cara als nois i noies.
Avui és el primer dels 4 dies convocats d'aturades a la comunitat educativa que comporten uns serveis mínims del 33% a infantil, primària i secundària, amb els quals volen aconseguir també la destitució del conseller Cambray.
Mentrestant, la Generalitat torna a portar als tribunals l'aplicació de la sentència del 25% del castellà a les escoles. El govern ha presentat un recurs al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i torna a fer-ho amb un argument que els jutges ja els hi van tirar pel terra, que l'Assemblea per una Escola Bilingüe no és part interessada en aquest tema. Puntada de peu judicial, sembla ser, per intentar donar temps, un temps extra, a Junts per Catalunya perquè faci costat a la proposta de reforma de la llei de política lingüística que ja han pactat Esquerra, el PSC i també els comuns. Sergi Tor ha seguit aquest matí les explicacions de la portaveu del govern, Patrícia Plaja.
Sí, el recurs de reposició que presenta avui davant del TCJ per part del govern de la Generalitat pretén retirar de la causa judicial a l'entitat d'Escola Bilingüe, negant la seva legitimitat per presentar una petició de compliment de sentència. El govern insisteix en el marc mental que l'objectiu de la sentència del castellà i d'ampliar una assignatura més en aquest idioma, tant les hores lectives a primària com secundària, el que es vol és eliminar i atacar el català. I la portaveu del govern, Patrícia Plaja, confirma l'argument del recurs de reposició contra Escola Bilingüe.
No fer res seria regalar la victòria a aquells que volen atacar el català i acabar amb el model d'escola catalana. El gabinet jurídic considera que l'Assemblea per una Escola Bilingüe, que és qui ha sol·licitat, recordin, l'execució de la sentència, no té legitimitat per fer-ho.
A més, amb aquest recurs s'incorpora també l'argument de la falta de temps per aplicar la sentència perquè s'està a les últimes setmanes d'aquest curs escolar. Amb la vessant política es prepara un nou decret llei de política lingüística sense concretar encara el contingut principal, mentre Esquerra, PSC i Comuns s'adonen 24 hores a Junts per Catalunya per acord d'un text legal sobre el 25% de castellà. La pretensió d'aquests tres grups és forçar la setmana que ve un ple per votar aquesta proposta final, que hores d'ara no compta amb el suport i l'aval de Junts per Catalunya.
T'explico també que les entitats ecologistes proposen un projecte de peatge urbà de 4 euros al dia per entrar, sortir o circular dins de la zona de baixes emissions de Barcelona de 7 del matí a 8 del vespre tots els dies de la setmana. Les organitzacions que han llançat aquest dimarts una campanya per interpel·lar les administracions perquè implementin el projecte plantegen que afecti tant els vehicles dels residents com dels no residents, a excepció d'aquells amb 3 o més ocupants. A més, consideren que haurien de pagar aquesta taxa tots els vehicles sense cap tipus de distinció per motor. i alerta en diferents punts i municipis de Catalunya per l'increment de robatoris de catalitzadors i tubs d'escapament. L'element en qüestió és una peça del tub d'escapament que s'encarrega d'eliminar els gasos contaminants dels cotxes i que s'ha convertit en una atracció pels lladres. L'Aleix González aquest matí ha parlat amb el propietari d'un taller que li ha explicat la seva experiència amb els lladregots i quin és el valor d'aquest catalitzador que els fan tan atractius pels pispes.
En David Jaén és el propietari del taller David Automoció a Castellà del Vallès. En els últims dies han arribat al seu establiment alguns clients que han patit furts del catalitzador al seu automòbil. Aquesta peça és molt valuosa pels materials que conté, com el paladi, que han pujat força de preu des que va esclatar la guerra a Ucraïna. Alerta que davant la nova onada de robatoris, molts dels usuaris no són conscients d'aquest problema.
Ha passat algun cas d'algun client que s'haya encontrado... que se lo han quitado de un día para otro. La cosa es un poco sorpresa, porque como la gente hasta ahora que está saliendo el boom este no tampoco estaba puesta al día, pues no lo entendía.
Companyies asseguradores com Mapfre expliquen que en l'últim any han registrat fins a 2.300 expedients de sinistre per robatoris de catalitzadors al conjunt d'Espanya. Per evitar-los existeixen alarmes especialitzades. En Celso Besolí és el president del Gremi de Tallers de Barcelona.
Hi ha sistemes d'alarmes que si aixequen el cotxe, perquè l'aixequen, per poder passar dintre, o sigui, per poder, per sota, que es disparés una alarma sonora, i això ja els espanta.
Un catalitzador nou oscil·la entre els 800 i els 3.000 euros. Les màfies que els roben els venen al mercat negre a preus que van des dels 100 als 300.
Sobre aquest mateix tema, la notícia que ens arriba des de Girona, la policia municipal d'aquesta ciutat ha detingut dos homes per intentar furtar el catalitzador d'un cotxe a la zona de Fora Muralles. Els fets van passar diumenge, quan els agents van observar tres homes al costat d'un vehicle que, en veure la patrulla, van intentar marxar. Els policies els van aturar i van provar que estaven robant l'aparell. Un d'ells va aconseguir escapar i els altres dos els van arrestar per un delicte de danys i furt. Es tracta de dos homes de 30 i 29 anys de nacionalitat italiana i amb antecedents policials. De Girona a Barcelona, on els antics ocellaires de la Rambla continuen reclamant més diàleg a l'Ajuntament. Avui han tornat a denunciar que el consistori no vol parlar amb ells i que tampoc no accepta la mediació judicial per resoldre el seu conflicte. Dijous acaba el termini per acceptar aquesta mediació i l'Ajuntament diu no mou fitxa. Nil Jaime Juan.
Els antics ocellaires de Barcelona reclamen urgentment una taula de diàleg amb l'Ajuntament per arribar a un acord beneficiós per ambdues parts. Per fer-ho han iniciat una recollida de firmes a diferents punts de la ciutat de Barcelona com ho són les Rambles. Amb aquesta iniciativa es pretén també donar a conèixer la problemàtica als barcelonins i així rebre el suport popular. Xavier Cuenca, portaveu dels antics ocellaires de Barcelona, explica que han acceptat la proposta d'un jutjat de Barcelona per reunir les dues parts i trobar un acord immediat. Així manifesta com han estat les negociacions amb l'Ajuntament fins aleshores.
Des de l'Ajuntament, el que ens diuen, o sigui, la seva oferta és acompanyar els treballadors en aquesta transició, que per mi és un eufemisme, jo crec que ja saben els treballadors on han d'anar si es queden sense feina, desgraciadament, que no ens donen cap solució, en el fons. De fet, ens estan demanant si tornarem les claus. L'última trobada que vam tenir va ser per preguntar-nos si tornarem les claus. Llavors, clar, no entenem que això no és una negociació, clar.
Conjuntament amb la recollida de firmes, Xavier Cuenca ha anunciat que es duran a terme actes reivindicatius demanant suport a la iniciativa i aconsegueixi el patrimoni cultural i material de l'antic mercat d'ocells de la Rambla.
1 milió d'euros destinats a millorar els aparadors comercials. Aquesta és l'aposta de l'Ajuntament de Barcelona perquè els comerciants retirin les persianes opaques de tota la vida perquè els aparadors llueixin més. Es volen potenciar les persianes transparents per fer el producte dels comerços molt més visible i també per evitar l'incivisme dels grafiters. Aviam, Nil, com ho veuen els comerciants del centre de la ciutat de Barcelona?
Els comerciants i treballadors de locals, on sovint les seves persianes són vandalitzades amb pintades, han rebut aquesta notícia amb cert optimisme. Molts d'ells ens han explicat que estan cansats d'haver de pintar i netejar aquestes persianes diversos cops a l'any. En Joan, que regenta un petit local de regals a Barcelona des de ja fa més de 20 anys, es mostra així de satisfet amb la mesura.
Com a comerciant de Barcelona, totes les coses que es puguin fer per evitar el tema del vandalisme i que ens trobem que cada any tenim que pintar les persianes un parell de vegades o tindre que assumir el xantatge de que ens pintin un grafitero, pues ens aniria bé.
A part d'evitar l'incivisme dels grafiters, aquestes noves persianes transparents també beneficiaran l'atractivitat de la ciutat i dels mateixos comerços. El Marc és propietari a una botiga de matalassos on aquests aparadors pintats, com afirma, perjudiquen el seu local.
Pues doncs sí, me sembla molt bona iniciativa, perquè realment Barcelona està molt bruta, les botigues les tenim, les persianes sempre brutes, i tens una persiana neta, la veritat és que te l'estan pintant al moment i, bueno, m'ha semblat molt bona iniciativa. Ja tocava.
Els ajuts es podran sol·licitar des del pròxim 17 de maig fins al 30 de setembre i la substitució de cada persiana es subvencionarà amb un màxim de 2.000 euros.
Parada per la publicitat, dos minuts, i parlem amb el psiquiatre de la Fundació Ajuda i Esperança, Enric Armengou, sobre el telèfon de prevenció dels suïcidis.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Este jueves, partido estrella en tiempo de juego.
Pone máxima distancia en el marcador, 29-26.
Desde las 8:30, el clásico en la semifinal de la Euroliga de baloncesto. Barça-Real Madrid.
Se la va a jugar de tres.
Vive la Final Four en COPE. Tiempo de juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Estoy emocionado.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Baby Pat y Sweet Pat, los productos para microondas de patatas y jolusas, se preparan en solo 7 minutos.
¿Qué?
Baby Pat y Sweet Pat.
¿Cuánto?
En 7 minutos.
¿De quién?
De patatas y jolusas.
¡Amamos las patatas!
¡Y los boniazos!
¿Efecto buena cara al instante? Con Atassi es posible. Su Didi Cream 8 en 1 y el contorno de ojos lifting iluminador antifatiga, conseguirás una piel radiante, con efecto glow y una mirada visiblemente más joven. Cuida tu piel y luce el look más natural y veraniego. Didi Cream de Atassi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros, 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I ara t'explico que el telèfon 024, una línia d'ajuda per a persones amb risc de conducta suïcida, ja està en marxa des de fa uns quants dies. L'objectiu d'aquest telèfon, rebaixar les xifres de suïcidi i també les tentatives, que van arribar a créixer ni més ni menys que un 30% durant la pandèmia. D'aquest tema i d'altres qüestions en volem parlar amb el senyor Enric Armengou, que és membre del patronat de la Fundació Ajuda i Esperança, que gestiona el telèfon de l'Esperança a la ciutat de Barcelona. Senyor Armengou, molt bona tarda i gràcies per estar amb nosaltres, eh?
Molt bona tarda.
El senyor Mengou és també psiquiatre i també és voluntari d'aquesta associació. Escolta, Enric, a Barcelona, pioners en aquest tema, des del 2020 ja hi ha un telèfon també de prevenció del suïcidi, no?, aquí a Barcelona.
Sí, en plena pandèmia es va crear amb ajuda de l'Ajuntament aquest el telèfon de prevenció del suïcidi amb una experiència molt, molt interessant.
El 2020 es va posar en marxa aquest telèfon. Quin balanç en podeu fer fins ara d'aquesta iniciativa que, bueno, com deia, és pionera?
És un balanç molt, 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 molt maco. Hem fet quasi 5.000, han vingut en un any 5.000 trucades amb persones en moment de crisi suïcida, o sigui, en moment de molta angoixa amb aquest tema. Hem fet quasi 200 accions de salvament, o sigui, d'enviar el 112 perquè els hi puguin ajudar, amb la qual hem salvat vides. Si encara només hagués salvat una, ja estaria molt bé. La veritat, l'experiència ha estat molt engrescadora i una experiència pionera a nivell de l'Estat i que, bueno, gràcies a Déu, també ara ja des de l'Estat també s'agafa aquesta emprensida amb aquest telèfon nou.
Una qüestió, Enric, són compatibles el servei vostre, que ara ens recordaràs el número en concret, i aquest 024, que també està en marxa ja, i que té la Creu Roja?
Bueno, jo, escolta, o sigui, quantes més, jo com psiquiatra, quantes més portes d'entrada al patiment tinguem, millor. Aleshores, és totalment compatible. Sí que és una llàstima, perquè l'experiència que tenim d'aquest any, crec que el Ministeri ens està aprofitant poc, per dues coses, perquè jo crec que hi ha una part que està molt bé que estigui centralitzat, però també és cert que el patiment, la persona de vegades també vol parlar amb la seva proximitat o amb el seu idioma, en aquest sentit. O sigui que estaria bé poder també fer una ajuda més també des d'aquí, que si volen parlar en castellà, en català, en català, o en euskera, en aquest sentit, jo crec que seria molt interessant. De fet, això estem proposant també al Ministeri per poder aportar aquesta experiència que tenim, que és molt, molt enriquidora.
Jo deia que està en marxa aquest 024 a nivell de tot Espanya, però el telèfon de la prevenció del suïcidi aquí a Barcelona també existeix, com dèiem abans, des del 2020. Quin número és en concret, perquè la gent el conegui?
Sí, no vol ser de memòria.
Bueno, escolta... Ara el buscarem i d'aquí un moment el podem facilitar. Tu com a psiquiatra i com a persona que treballes en totes aquestes matèries, vosaltres, sobretot, crec, i com a voluntari, no doneu consells a la gent que truca, no? Sinó que escolteu i ajudeu a reflexionar a la persona aquesta que necessita en un moment determinat parlar amb algú, no? M'imagino.
Mira, ja des de fa 53 anys existeix el telèfon de la Fundació, porta el telèfon de l'Esperança, que ja és molt conegut fa molts anys, i des de fa un any i mig s'ha creat el telèfon de prevenció del suïcidi de l'Ajuntament, i l'objectiu principal, a més del suïcidi, de rescatar i evitar el suïcidi, és també poder connectar amb la persona que pateix. Molts cops, el que la persona que pateix té soledat, fixa't que el que determina el risc de suïcidi, el primer és tenir la sensació de que no tens pertinença, que estàs sol, de que no coneixes amb ningú, de que no hi ha ningú per tu. El fet que tinguis una persona que estigui escoltant-te, que estigui amb tu, que et pugui escoltar, que et pugui acompanyar, vamos, és una experiència enriquidora i de prevenció claríssima.
Mira, ara mateix que preguntava pel telèfon de la prevenció del suïcidi, el tinc aquí a mà, és el 900-925-555. 900-925-555. És un telèfon, doncs, fàcil de mobilitzar, i suposo que quan menys el puguem, doncs, utilitzar, molt millor. Enric, una altra qüestió. Quan hi ha una trucada crítica, en una situació crítica, com reaccioneu? Quins passos se segueixen tant des d'aquest telèfon del suïcidi com des del telèfon de l'Esperança?
Mira, el primer que fem, que la persona que l'orientador, que és una persona que té una formació específica per entendre aquestes situacions, el primer que intenta és primer fer-se encàrrec i valorar la gravetat en dos sentits, amb la gravetat del pensament suïcida i amb el risc que ho porti a terme. Si ho vol portar a terme o hi ha molt risc, aleshores, amb el permís de la persona que ens truca, perquè crec que és important comptar amb ella perquè sigui cooperativa, podem connectar amb el 112, la forma preferent per enviar l'ajuda que necessiti aquella persona perquè li pugui arribar. I el que és molt important, i això és el que té molt bo aquest telèfon que tenim nosaltres de la prevenció del suïcidi, és que la persona, quan està trucant i l'orientador està parlant amb la persona, no penja fins que ha acabat la crisi o fins que ha arribat l'ajuda. I això és molt important, perquè està molt demostrat, i els experts doncs, ho diuen molt clar, que quan més temps estem parlant, menys risc d'actuació hi ha.
Clar. És el poder de la conversa, no, Enric? L'empoderament d'aquesta conversa,
clar,
no?
Clar. Clar, i una trucada de telèfon de prevenció del suïcidi nostre doncs durà una mitja de 40-50 minuts, alguna ha durat 2 hores, o sigui que dura molt temps. Avui sortia la notícia, no?, del telèfon de prevenció del suïcidi aquest estatal, que deien una durada mitja de les trucades de 20 minuts. Em sembla una mica curtes, no? Yeah. Perquè sí que està bé per reenfocar la persona, però per elaborar tota la ideació i tota l'angoixa, habitualment, el bo que tenim nosaltres és que podem estar tot el temps que calgui.
Aviam, Enric, tu també ets voluntari d'aquest telèfon. Quin perfil ha de tenir els voluntaris que atenen aquest tipus de trucades? Perquè suposo que no tothom pot estar, doncs, capacitat per atendre segons quin tipus de situacions.
Sí, nosaltres fem... Mira, de les persones que s'apropen a la Fundació per ser voluntaris, al final acabem agafant una cada tres. O sigui, fem primer una selecció que siguin persones, òbviament, que estiguin emocionalment estables, una època estable de la seva vida, que tinguin una capacitat d'empatia adequada, i després fem una formació que la fem entre psicòlegs i psiquiatres i comunicadors molt, molt important per aprendre a manegar i a controlar emocional. I després, el més important, que també és molt maco, és que tots els voluntaris fem com una xarxa, com un raïm, que cada 15 voluntaris que estan formats específicament per a prevenció del suïcidi, hi ha un psicòleg que els fa tot de suport i de formació continuada, i això és el més important.
I el perfil de les persones que truquen al telèfon de l'Esperança sobre la prevenció del suïcidi, quins són? Quin és? Més homes que dones? Com
ha canviat molt. Mira, l'experiència inicial del telèfon de l'Esperança de tota la vida era principalment dona gran, entre 60 cap a dalt, que vivia sola, que era el perfil més habitual. Però des que es va crear el telèfon de prevenció del suïcidi, hem vist que baixa molt l'edat. Això és gent més jove, homes i dones, principalment dones, perquè hi ha més ideació suïcida amb la dona que amb l'home, però trobem que hi ha un 28% de les trucades que són persones per sota de 25 anys, que això és impressionant, això és molta gent.
Gent jove,
això
no?
Fa que des de la Fundació estem creant nous projectes per atendre aquesta gent.
I aquesta gent jove és producte poder de tot el que ha passat a la pandèmia, Enric, o què?
Molt, molt. Si deia matar les teories explicatives del suïcidi, la porta d'entrada és la soledat, no? I el sentir que no hi ha ningú per mi, que em trobo sol, doncs imagina't, la pandèmia ha fet que tots estem molt mal comunicats. La gent sola és més intensa.
Molt bé, doncs Enric Armengó, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada. Ell és membre del patronat de la Fundació Ajuda i Esperança, que gestiona aquí a Barcelona des de l'any 2020 aquest telèfon de prevenció del suïcidi, 900-925-555, i també ara a nivell de tot Espanya aquest telèfon també que gestiona Creu Roja, el 024. Enric Armengó, moltíssimes gràcies per estar avui amb nosaltres. Molt bona tarda.
D'acord, bona tarda.
Molt bé, tanquem el migdia COPE Catalunya i Andorra amb l'anunci que ha fet avui l'Ajuntament de Barcelona, que limitarà les residències d'estudiants en certes zones, ficant distàncies i també capacitat. També es portarà en el ple d'aquest mes promoure la promoció d'habitatges dotacionals per a col·lectius vulnerables. Ens ho amplia el Jan Jordana.
L'Ajuntament de Barcelona ha anunciat aquest matí una modificació del Pla General Metropolità per impulsar més habitatges a preus assequibles pels col·lectius amb dificultats d'emancipació. La tinent d'alcalde, Janet Sanz, ha dit que la protecció de reserves de sòl per equipament tant públic com privat és clau en el nou model que potencien.
A la nostra ciutat el sòl és escàs. En general, som una ciutat molt construïda. Per tant, necessitem que públics i privats ens conjurem a garantir que tots aquells equipaments que hi ha previstos en el Pla General Metropolità i que algun dia s'han de materialitzar, i aquest dia ha de ser més aviat que tard, estiguin garantits que es puguin desenvolupar. I això vol dir protegir el sòl d'equipament.
I per protegir l'objectiu, l'Ajuntament ha decidit ordenar i limitar la construcció de residències d'estudiants en sòl d'equipament. Sanz també creu que 10 hectàrees de les 13 que estan ocupant les residències es podrien transformar en zones d'habitatge dotacional. A més, ha anunciat la nova ordenança de l'Ajuntament amb què es regularà que tota nova residència en sòl d'equipament tingui un preu assequible.
Una última informació ens diu que l'alcaldessa de Sant Boi de Llobregat, Lluïsa Moret, ha reclamat que la circulació dels ferrocarrils de la Generalitat es restableixi el més aviat possible amb totes les garanties de seguretat. Moret ha mostrat aquest dimarts l'impacte social i emocional de la ciutat després del succés d'ahir. Ha recordat que Sant Boi manté un vincle estret amb els ferrocarrils des de fa més de 100 anys i ha recalcat que mai abans hi havia hagut un accident d'aquestes característiques a la seva localitat. L'alcaldessa ho ha dit en el marc d'un minut de silenci que ha celebrat l'Ajuntament aquest migdia en record al maquinista mort a l'accident ferroviari. L'alcaldessa Moret ha desitjat la recuperació de les víctimes que continuen encara ingressades. I amb aquesta notícia des de Sant Boi posem el punt i final al migdia COPE Catalunya i Andorra. Continua encara la informació. Pilar García Muñiz i Àngel Correas ens segueixen explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé, molt bona tarda.